L'Associació per la Promoció del Transport Públic, la PTP, reclama recuperar els trens nocturns de llarga distància. Parlem de serveis que s'han suprimit per la pandèmia i que suposen una alternativa més sostenible que les connexions aèries entre ciutats de l'Estat, però també amb la resta d'Europa. Marxem cap al Prat Ràdio, on tenim el Lluís Rodríguez. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda. Tot plegat demandes que arriben quan acabem de deixar enrere la setmana de reivindicació del ferrocarril de proximitat convocada per la coordinadora estatal del tren social públic i sostenible sota el lema per un ferrocarril que vertebri el territori i refredi el planeta. De tot plegat en parlem amb Daniel Pi, ell és coordinador de l'oficina tècnica i portaveu de la Junta de la PTP. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
En els darrers 10 anys s'han reduït i eliminat pràcticament totes les connexions de llarg recorregut. No sé de quantes estem parlant i de quines destinacions.
S'estan reduint a Espanya, perquè a la resta d'Europa les coses són diferents. Però aquí és cert, aquí teníem una sèrie molt llarga de trens. És possible, a part d'altres relacions que hi havia des de Barcelona, des de l'àrea catalana, es podia anar al sud, Andalusia, es podia anar tant a Màlaga com a Sevilla, com a Càdiz, es podia anar cap a Extremadura, es podia anar a Galícia, es podia anar a Astúries. Temps enrere s'havia pogut anar a Cartagena, s'havia pogut anar a Endaia. I aquests serveis van anar quedant cada vegada més reduïts, fins que al final només en quedava un, que era el de Galícia, i que amb l'excusa de la pandèmia el van treure, però que ja no sabem si el tornaran a posar o no. Per tant, aquí els trens nocturns han anat a la pràctica han desaparegut.
De fet, el de Galícia sobta bastant en un any com aquest, que és l'any Xacobé, en el qual doncs, hi ha milers de persones, de peregrins i peregrines que doncs, van fins a Santiago de Compostela, doncs, que no s'hagi volgut ni tan sols recuperar.
No, i a més, doncs, per exemple, és en el cas de que Portugal s'està queixant perquè també s'ha encarregat el Madrid-Lisboa. I Portugal està intentant puntejar a Espanya per tal de posar en marxa el Lisboa-Andaia i poder-se connectar amb el tren francès. Perquè aquesta és una tendència que hi ha en aquest moment a tota Europa. És a dir, a tota Europa els trens nocturns estan tornant per moltes raons i, en canvi, aquí sembla com si l'operador del nostre país, doncs, d'alguna forma, va endarrere. Pensem, per exemple, que uns excel·lents vehicles que teníem, com eren els trens hotels, estan siguent desmantellats, cosa que faria que fins i tot en el cas que decidissin tornar a posar en marxa serveis d'aquest tipus, que són molt necessaris, doncs ens trobaríem que hauríem d'encarregar trens, quan fa 4 dies els teníem.
Clar. Amb la supressió d'aquestes connexions, de fet, algunes són amb l'excusa, podríem dir així, de la pandèmia, però el cert és que també hi ha moltes connexions van començar a desaparèixer anys enrere, coincidint amb l'arribada de l'alta velocitat, amb l'AVE, però aquests AVE, de fet, no han acabat de cobrir les destinacions, aquestes destinacions que s'han suprimit, malgrat que clarament hi ha una demanda darrere.
Sí, és clar. És a dir, hi ha vegades en què l'AVE et proporciona els temps de viatge en què realment fan possible suprimir el tren nocturn. Penso en un Barcelona-Madrid. Quan un Barcelona-Madrid es pot fer en 2 hores i mitja i hi ha un últim tren que surt a les 10 de la nit, és absurd pensar en posar-hi un tren nocturn. Ara, el problema que tenim, i és un problema que ve una mica derivat per l'estructura radial, és a dir, a l'AVE sale de Madrid i va a los sitios, però no hi ha un AVE que baixi pel corredor del Mediterrani o no hi ha un AVE que pugi cap al País Basc o cap al nord de la península, no? Per tant, quan ens trobem amb aquest tipus de relacions que no són radials, resulta que els temps de viatge ja no són atractius. O sigui, nosaltres no és que propugnem el tren de nit per anar a tot arreu. De fet, hi ha molts llocs on es podria arribar amb tren diurn en menys de 4 hores. Que si pensem el que és agafar un avió, potser els que ens escoltin des del Prat mateix no, però els que no vivim en el Prat, una hora fins a l'aeroport, com a mínim, i amb sort. Una hora embarcant, com a mínim, i amb sort. Una hora volant, també amb sort, i una hora per anar des de l'aeroport. Són 4 hores. Per tant, a tot arreu, on de centre ciutat, hi puguem anar amb 4 hores a menys, el tren és competitiu. I si tinguéssim, en aquest moment això es dona a Madrid, això es dona a Montpellier, això es dona a València, però si tinguéssim encara una miqueta més endreçada la xarxa ferroviària no radial, podríem arribar fins a Múrcia en 4 hores, podríem arribar fins al País Basc en 4 hores, podríem arribar fins a Burgos, molt justet, en 4 hores, o fins a Marsella, o gairebé fins a Lió. Per tant, hi hauria una sèrie de ciutats, i estic citant tota l'estona, ciutats que tenen aeroport, i que, per tant, generen trànsit aeri, en el qual el tren és ja, en tren diurn, seria absolutament factible i competitiu. I després, quan ens posem a distàncies més llargues, el que ha aparegut a Europa, torno a dir per molts motius, són uns serveis de trens nocturns. Però, alerta, que ningú no se'n recordi dels trens cutres de la dècada dels 70, Estem parlant de trens moderns, de trens silenciosos, estem parlant de trens on es respecta moltíssim la privacitat del viatger, on no dones amb gent que no coneixes, per tant, estem parlant d'una nova generació de trens. Però són uns trens que en 8-10 hores et situen del centre de la ciutat d'origen i l'endemà, al dematí, descansadet i guapo com una patena o guapa, apareixes a la ciutat de destí. Això és el que està passant a tota Europa. Això és el que s'està desenvolupant a una velocitat molt gran. I podem posar molts exemples. I, en canvi, doncs això ens trobem en què aquí no hi ha. En aquest moment hi ha una aliança de 4 companyies ferroviàries europees, la suïssa, l'austríaca, la italiana i la francesa, que es proposen portar trens de nit. I un d'ells fins i tot potser arribarà a Barcelona. Sorprèn que el gran operador espanyol, que en aquest cas és Renfe, estigui d'esquenes en aquesta realitat.
En aquest sentit, també vull preguntar-li, perquè si ens fixem precisament també doncs, en Europa, veiem com països com, per exemple, França o Alemanya, de fet, estan tenint doncs, una política ben clara d'aposta doncs, de substitució dels vols de curt i mig radi per trens, tot plegat per llei, és a dir, que la llei mateixa doncs, obligarà a modificar-ho. En el cas d'Espanya, per què no es dona això?
Doncs jo penso perquè encara aquí, d'alguna forma, ens hem centrat en l'AVE per a todos i AVE radial i no hem sigut capaços de trobar-hi més potencialitats al tren. A Europa s'estan buscant relacions de tren que tinguin molt més enllà del que jo he estat explicant fins ara. S'ha tornat a posar en marxa el Berlín-Moscú, que és una distància llarguíssima. O, per exemple, els suecs estan posant, li diuen el Greta Express, que serà un tren que està a punt de començar a funcionar, que anirà de Malmo a Brussel·les. Per tant, estem parlant de distàncies molt llargues. Per quin motiu estan fent això? Per molts motius, però bàsicament és de tipus ambiental, de tipus de vertebració del territori, és a dir, un tren pot parar en més ciutats petites i, per tant, dona millor. I també perquè va apareixent un fenomen, que és el fenomen de la vergonya de volar. És a dir, en un moment en què el transport aeri contamina no una miqueta més, sinó moltíssim més, les emissions aèries són molt més grans, i hi ha gent que diu, ostres, a mi em fa vergonya que em vagin amb un avió. Per tant, d'alguna forma, aquesta substitució amb tot el que són vols de curt i mig abast s'està donant d'una manera molt natural. En algun cas, impulsada pel propi govern. És el que ha fet França. Ja no me'n vull anar als suecs, els suecs ja sabem que són perfectes. No, anem a un país que s'assembla molt més a nosaltres. França ha dit, escolta, tu, França, necessites ajudes? Sí, les tindràs. La condició que et poso. On el tren sigui competitiu, elimina el vol. Fixem-nos quina diferència entre aquest tipus d'actuacions públiques i el debat que hi ha hagut ara amb l'ampliació del Prat, en què semblava que si no aconseguíem anar a 80 milions de viatgers, érem una colla de pelacanyes i de desgraciats. Per favor, una mica de seriositat. Estar connectat és molt important, però estar connectat no només vol dir fer vols de 500 quilòmetres amb un avió.
De fet, aquest any és l'any europeu del ferrocarril. Quines altres experiències també podem trobar? I, de fet, abans ja esmentava, no?, aquest projecte que hi ha a Àustria de la companyia OBB, que vol crear aquesta xarxa que podria arribar fins i tot a connectar Barcelona el 2024 amb aquesta empresa austríaca. No parlem de
Renfe. Sí, podem riure molt. És a dir, pot ser molt divertit que el primer tren de nit que retorni a Barcelona sigui austríac. Tindrà el seu punt d'ironia, però bueno, benvingut sigui. En tot cas, vull assenyalar que en el cas dels austríacs ja no és allò un projecte, Estan explotant una xarxa en aquests moments de 25 ciutats amb trens de nit, 6 països i amb molt èxit. I en aquest moment, al mateix temps que aquí nosaltres estem desmantellant els trens que teníem, que eren bastant bons, eren molt bons, ells n'estan construint de nous, perquè la demanda els hi creix i no tenen prou material per donar resposta. Però és que aquesta, vull dir, OBB, l'operadora vol dir que fa córrer els trens, que la gent ens entengui. Els austríacs, la Renfe austríaca està fent això, però va avançada. Però és que tothom està fent el mateix. Els anglesos tenen el Caledonian Sleep, que va de Londres a Escòcia, cada dia al món, no l'han tret mai. Els francesos estan reintroduint el París-Nice, el París-Toulouse-Tarbes. Els italians també han tornat a posar trens en marxa. A l'Europa de l'Est no han desaparegut mai. Per tant, d'alguna forma, estem parlant d'una tendència que s'està donant i que, a més, al final possiblement serà el que vertebrarà realment Europa. Evidentment que el tren no serveix per anar a Nova York, que ningú no creï, ja ho sabem, això, no? Que no ens facin la brometa. Però que el tren pot servir per anar d'una manera molt còmoda, molt eficaç, molt satisfactòria, estalviant-te una nit d'hotel, que també s'ha de mirar, i arribant a una hora molt digna, sense haver d'aixecar-se a les 3 de la matinada, doncs per anar a París, per anar a Londres, per anar a Amsterdam, per anar a Milà, evidentment tot això, algun d'aquests havien existit, a més, o per anar a Lisboa, doncs d'alguna forma això és evident que és una alternativa, que la tenim i que l'hauríem de posar en marxa, perquè si ens creiem que realment hem d'actuar sobre canvi climàtic, si ens creiem que, si sabem que el 27% de les emissions venen del sector del transport i si sabem que les emissions de l'aeroport del Prat equivalen a una quarta part del total d'emissions de transport de tota l'àrea metropolitana, doncs resulta que hem de pensar, si tot el que fem amb avió, no vol dir prohibir els avions, però si tot el que fem amb avió és raonable de fer-ho amb avió. I evidentment que no, hi ha una alternativa ferroviària. Però m'has preguntat que què més podem aprendre aquest any. Moltes altres coses. Donar prioritat el tren de cada dia. És a dir, Espanya ha fet, sempre diuen, som el país que tenim més quilòmetres d'alta velocitat. És veritat, està molt bé. Ara no contem els quilòmetres, ara contem els viatgers. Resulta que si contem els viatgers, no som els que tenim més viatgers. Allò, viatgers per cada milió d'habitants. No som els que tenim més, els que fem més quilòmetres en tren. Tenim molts quilòmetres, però no tenim gaires passatgers. Per tant, alguna cosa hem fet malament. I aquesta cosa que hem fet malament, possiblement, és tenir unes rodalies amb les quals no s'ha invertit prou, uns regionals en els quals no li donem importància quan és vertebrador de territori, i, doncs, atenció a el que són les mitges distàncies i les freqüències sovint. Jo només poso un exemple, i suposo que tothom m'entendrà. Per anar de Barcelona a Montpellier, que estem per sota de les 4 hores, hi ha 2 trens al dia. Que, a més, un surt a les 8 del matí i un a les 10. Si t'interessa anar a les 12 del migdia, a les 3 de la tarda o a les 8 del vespre, no hi ha tren, fins l'endemà al dematí. Bé, bueno, és poquet, però és que ens hem gastat 1.100 milions d'euros fent un túnel al Pertús per unir-nos amb Europa perquè hi passin 2 trens al dia per sentit. Alguna cosa estem fent malament.
En aquest sentit, totes aquestes propostes que feu des de la PTP, d'una banda, quina trajectòria espereu que tinguin, és a dir, quina resposta per part de les administracions espereu que tinguin, i també quin cost econòmic suposaria doncs, fer tots aquests canvis, aquesta doncs, reincorporació del tren nocturn que ja teníem anys enrere, recordem.
La feina que fem des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la PTP, amb tota la modèstia del món, però sempre intentem fer una feina de lobby, de gota malaia. Podríem dir mosca, no sé què, però deixem-ho estar. Però, en tot cas, és una feina que fem, que anem incidint damunt de les administracions i que a vegades ens acaben fent cas. Vull recordar només, doncs, per exemple, vam estar molts anys fent una campanya per la integració tarifària i ens deien que era impossible i al final la integració la tenim i a vegades doncs, no aconseguim que ens facin tant de cas. Nosaltres continuem fent aquesta feina de lobby per la mobilitat sostenible d'una manera molt clara. Cost econòmic, no. És que aquest precisament és la diferència. El que és car és fer la infraestructura. El que és car és tenir les vies. Per això encara és més sagnant que tinguem tants quilòmetres de tren i tan pocs viatgers. O sigui, el que hem de fer no és fer més infraestructura. El que hem de fer és posar més servei i més viatgers damunt d'aquesta infraestructura. Masses vegades aquí hem fet una infraestructura i després hem dit, no l'hem tingut fet, hem pensat, i ara com la farem servir? No, no, és al revés. Has de pensar, quin servei? Jo vull tenir una freqüència de mitja hora per anar a Tarragona. Doncs què hem de fer de millora sobre la línia actual? No al revés. I masses vegades ho hem fet d'aquesta manera. Per tant, posar un tren nocturn, en última instància, és adquirir uns vehicles o que es poden llogar, que hi ha mercat de llogament, i crear l'estructura comercial. Comparat amb el cost d'infraestructura, comparat amb els 1.100 milions que ens hem gastat en un túnel perquè passin 2 trens, això no té cap mena, són costos que són molt menors. I possiblement l'esforç que s'ha de fer ferroviàriament al nostre país és molt més. Sí que s'han de fer algunes connexions i alguns trams curts, però majoritàriament és més centrar-nos en posar més servei, en donar més fiabilitat, en millorar tot el que és la informació en el viatger i molt menys un tema de cost d'infraestructura que majoritàriament el tenim fet i no l'estem aprofitant.
Ara fa pràcticament un mes vau fer aquest acte aquí al Prat de Llobregat doncs, per presentar també doncs, totes aquestes peticions i en referència doncs, amb el rerefons que hi havia encara del debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. I és que, de fet, hi ha un estudi que va encarregar l'Ajuntament del Prat a Barcelona Regional que, per exemple, la substitució de vols de curt i mig radi a l'aeroport del Prat, parlo concretament, suposaria una reducció del 10% dels vols que hi ha i que, per tant, això permetria dedicar-ho, aquest 10%, a aquestes connexions intercontinentals que es volen promoure. Per què no es fa?
Doncs possiblement perquè Aena és una empresa que té, més enllà de la seva funció de gestionar aeroports, té uns interessos comercials i llavors aquí darrere per haver-hi uns interessos econòmics lícits, evidentment, però que no tinc perquè la gent que no estem en aquesta empresa no tenim per què compartir. El que sí que és fer trampa és dir, si no em deixes fer el que jo vull, el Mundo se hunde i Barcelona baixa a tercera regional. Això és mentida. Això és mentida. És a dir, les ciutats europees que estan ben connectades de moltes maneres, no només amb un aeroport. Per tant, aquí podríem jugar amb moltes cartes. La carta, bàsicament important, de tenir una bona xarxa de tren que ens uneixi amb Europa. És a dir, està parlant de que si no tenim aeroport, ens morim i al mateix temps tenir 2 trens que van cap a França és absurd amb la nostra situació econòmica geogràfica, però al marge d'això, vull dir, hi ha la possibilitat de diversificar determinats vols amb altres aeroports i també una cosa que tots plegats ens haurem d'anar pensant. l'aviació avui per avui és el medi de transport que menys susceptible d'electrificació és. Per tant, que continua emetent. I continua emetent molt perquè no té alternativa, com altres medis de transport. Si el cotxe, ara parlem del cotxe elèctric. No és la solució, no és la panacea, però aporta una reducció. Els trens fa 70 anys que són elèctrics. Aquí no cal electrificar, però fa 70 anys ja que vam inventar que un tren podia anar amb electricitat. Però un avió amb electricitat encara no hi va. Home, potser el que ens haurem de pensar és de penalitzar econòmicament l'aviació. És absurd que el querosè d'aviació no estigui gravat fiscalment i que, en canvi, qualsevol operador ferroviari pagui un peatge per passar per una infraestructura.
Ja per acabar, senyor Pi, també doncs, per posar una mica en context, tota la setmana estem parlant doncs, també d'aquest rerefons, evidentment, per l'emergència climàtica, de les avantatges que té el tren davant l'avió, perquè ens fem una idea. Quan contamina un avió amb la quantitat de passatgers que serà minsa, segurament, en comparació amb un tren?
Depèn del tren, depèn també del model d'avió. Jo ara mateix no tinc aquí a males dades, però em sembla recordar que estem parlant de l'ordre unes 30 vegades.
D'acord.
Sí, 6 contra 150 grams per quilòmetre i passatger.
Doncs hem parlat amb Daniel Pies, coordinador de l'Oficina Tècnica i portaveu de la Junta de la PTP, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
Adéu-siau, moltes gràcies, molt bona tarda.
Tarda de 4 a 7, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.